Creus?
Comencem forts avui, eh?
Vas molt fort avui, què ha passat?
Sí, doncs...
Bueno, la Marsellesa.
La Marsellesa és un dels himnes més emotius de... que jo he sentit. A mi hi ha dos himnes que, deixant a part el que diguin i el que com a música, els trobo molt, molt, molt emotius. Un és la Marsellesa i l'altre és l'himne, l'ex-himne de l'ex-Unió Soviètica. Són dos himnes molt, molt, molt...
Ah, sí? T'agraden?
Molt frapants. Sí, com a música, sí, molt.
Doncs amb aquesta banda sonora de fons, avui farem una mirada, un cop d'ull, al que va passar fa 361 anys, perquè és quan una petita part de Catalunya, el que tots coneixem com la Catalunya Nord, va passar sota sobirania francesa.
Sí, precisament dissabte passat vam commemorar l'aniversari del Tractat dels Pirineus, el 7 de novembre de l'any 1659, per tant, 361 anys, com deies tu, i va ser el moment que les monarquies francesa i hispànica van segellar una pau, després de molts anys de guerra, d'una guerra molt, molt llarga, una guerra terrible, i van segellar la pau amb el Tractat dels Pirineus, que va comportar la partició de Catalunya i el canvi de sobirania de les terres situades més al nord, és a dir, l'antic comtat del Rosselló i la meitat de la Cerdanya.
Per tant, ens remuntem al novembre del 1659, que és quan es va signar el Tractat dels Pirineus, però com fem cada setmana aquí amb en Jordi Creus, el que farem és explicar aquesta història. Bé, l'explicarà ell, jo l'escoltaré molt atentament, i arribarà un moment que ens plantejarà una pregunta i haurem de saber si és certa o mentida aquella qüestió. Per tant, estigueu molt atents a l'explicació que ens fa en Jordi Creus, que de seguida obrirem telèfons i us farem participar, i com sempre, qui sigui més ràpid, mira com amb els autònoms, però en aquest cas en premi, doncs qui sigui més ràpid s'endurà un any de subscripció a la revista Sapiens.
Espero que ho tingui més fàcil, sí.
Aquí segur que no es col·lapsarà, vaja, toquem fusta, no es col·lapsarà res. Vinga,
tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb el sanglot d'una mà.
Caram!
Sí, és una cançó preciosa d'un cantautor de la Catalunya Nord, de Jordi Barre, que és un cantautor que va morir molt gran, va morir ja fa uns anys, molt gran. Era un home que tenia un èxit molt, molt, molt alt a la Catalunya Nord, se l'escoltaven moltíssim, cantant sempre en català. I aquesta és, per mi, la millor cançó de Jordi Barre, tant com me quedarà, que és una cançó d'amor a la seva terra, allò que té al costat, és a dir, jo crec que per estimar el món primer és d'estimar allò que tens a la vora, no? I mira, no puc evitar de recordar, quan sento la cançó de Jordi Barre, amb aquest extraordinari amor cap a la seva terra, pel costat contrari, unes declaracions que vaig sentir fa pocs dies a la cadena Telecinc Monde del regidor barceloní Manuel Valls.
Ah, sí?
Manuel Valls deia que no sabia d'ensenyar ni el bretó a la Bretanya, ni el català a la Catalunya Nord, ni l'euskera a Iparralde, a Euskadi Nord, perquè eren llengües que tenien una part d'aquestes llengües estaven lligades al separatisme i a la destrucció de la unitat republicana. Com una persona pot estimar tant allò que té al costat i com una altra pot tenir un autoodi tan, tan bèstia.
Aquests contrastos que tenim i que ens envolten. Va, abans que res, Jordi, explica'ns en quina època ens hem de situar, què passava a Europa en aquells temps, l'any 1659, hem dit, eh?
Mira, primer anem, sí, l'any 1659 és l'any del tractat, retrocedim una mica, anem a les primeres dècades d'aquest segle XVII, i hem de parlar d'una guerra molt llarga, d'una guerra terrible, que és la Guerra dels 30 anys. La Guerra dels 30 anys és un conflicte d'abast europeu, o sigui, una guerra que involucra la majoria de nacions d'Europa i entre elles doncs, les principals potències del continent, entre elles França i la monarquia hispànica. I enmig d'aquesta guerra, que és d'una dimensió brutal, mai s'havia vist una guerra com aquesta fins a aquell moment, Catalunya està en una situació molt complicada, situada enmig d'aquestes dues potències. Per tant, una mala situació.
I quin és el paper que tenien els catalans en aquesta guerra?
La gent que vivia a Catalunya en aquella època, sobretot la gent del camp, que eren la majoria de la població, doncs havien de suportar un gran pes tant a nivell de les lleves, és a dir, per tal de portar soldats al camp de batalla, com a nivell de portar els recursos econòmics per fer possible aquesta guerra, no? I va arribar un moment que les institucions catalanes van dir prou, és a dir, es van plantar i es van negar a col·laborar més. Allò que va fer vessar el got de la seva paciència va ser l'obligació d'allotjar i de mantenir a les cases particulars de la gent els exèrcits castellans que anaven a la guerra. És a dir, a tu se't presentava un exèrcit al teu poble i llavors cada casa del poble havia d'acollir un nombre de soldats i això volia dir donar-los llit, donar-los menjar, treure el menjar de la boca dels teus fills per poder-lo donar amb aquests soldats, cosa que provocava doncs, generalment molts abusos i moltes violacions. I això va provocar doncs, aquest enfrontament entre les institucions catalanes, les institucions de la terra i la monarquia de Felip IV i el sinistre comte duc d'Olivares, que era la mà dreta del rei. I Olivares, doncs, què va fer davant d'aquest enfrontament? Doncs va aplicar el 155 de l'època. El 155 de l'època és iniciar diverses accions de repressió per part de l'exèrcit reial a diferents punts de Catalunya.
I aquí és on ens situem, al juny del 1640.
Catalunya ha comptat gran i t'ha vist tan rica i plena.
I és aquí quan centenars de pagesos arriben a Barcelona, a la Barcelona d'aleshores, enmig d'un clima d'una enorme tensió.
Sí, el dia 7 de juny de l'any 1640 va tenir lloc l'anomenat Corpus de Sang, que és l'origen de l'himne nacional de Catalunya. Aquí estem sentint la versió antiga de l'himne nacional de Catalunya, una versió que canta Rafael Subirachs, és una versió fantàstica. Crec que la canta a les 6 hores de Cançó Canet, però potser m'equivoco. Però és una versió fantàstica de l'himne nacional de Catalunya. Aquell dia, com tu deies, centenars de segadors, centenars de pagesos van entrar a Barcelona i van descarregar tota la seva ira contra els representants de la monarquia. No mos podem estendre molt, però sí que et diré que aquestes masses de pagesos van acabar assassinant diverses persones, entre elles van assassinar un jutge de l'Audiència i van assassinar el virrei. És molt important, perquè el virrei era la persona més important que tenia la monarquia a casa nostra quan no hi havia el rei. Doncs el virrei va intentar fugir, però el van capturar i el van matar. Poc després, la revolta es va estendre a tot el país i les institucions catalanes van trencar relacions amb Madrid mentre les tropes de Felip IV es preparaven per envair Catalunya.
I què van fer les institucions per frenar aquesta amenaça?
Bé, van fer l'única cosa que podien fer. En aquells moments, el president de la Generalitat era Pau Claris i va fer allò dels enemics dels meus enemics són els meus amics. Per tant, va obrir negociacions amb els grans enemics dels castellans, que eren els francesos. I el 17 de gener de l'any 1641, els braços generals, presidits pel president de la Generalitat, Pau Claris, van proclamar la República Catalana sota la protecció de França. Va ser una república efímera. Els catalans estem acostumats a tenir repúbliques efímeres. La de Puigdemont va durar 10 segons, la de Francesc Macià va durar 3 dies, i la que m'ha durat més temps de moment és la de Pau Claris, que tot just en va durar 6. I per què 6? Doncs perquè el 23 de gener, davant de la pressió dels exèrcits castellans, que ja ocupaven una part important del territori de Catalunya, es va proclamar Lluís XIII de França com a comte de Barcelona i es va acabar la república. Poc després, les tropes franco-catalanes van derrotar les hispàniques, la batalla de Montjuïc, i van començar la reconquesta del territori de Catalunya.
I és enmig de tot això, quan arriba just en el moment clau, que mor el president de la Generalitat, Pau Claris?
Sí, i segons sembla, no va morir de mort natural, com es va dir en un primer moment, i com s'ha dit durant moltíssims anys, i vaja, durant segles, tradicionalment s'ha dit que Pau Claris havia mort a causa d'un esgotament per la situació de guerra que patia, per la fatiga, cosa que, home, és una mica estranya, també morir d'esgotament. El cas és que sí que sabem que Pau Claris va morir després d'una gran i dolorosa agonia que va durar una setmana, amb unes mostres, amb un patiment terrible, i avui la principal hipòtesi no és el cansament, no és la fatiga, sinó que és l'assassinat per enverinament. I el principal candidat seria un espia castellà, i l'arma utilitzada per acabar amb el president de la Generalitat, l'aigua tofana, que n'hem parlat algun dia aquí, era una barreja d'arsènic amb herbes que tenia uns efectes devastadors i també era el verí més utilitzat de l'època. Per tant, podem veure que ja en aquella època com funcionaven els serveis secrets dels estats, com utilitzaven
els serveis secrets.
El seu poloni particular, o sigui, avui llegir, sí, mostra, sí, sí, una espia no sé què enverinat en poloni. Doncs, bueno, llavors era l'aigua tofana, però el que està clar és que aquests estats tenien espies que eren capaços de fer el que calgués per aconseguir els objectius dels governs.
Operacions
d'estat.
Pagaven.
I tant, i tant, i tant. I així, doncs, una cosa també l'hauríem de dir. Quan pensem en un president de la Generalitat assassinat, no pensem només en Lluís Companys, pensem també en Pau Claris, però també quan pensem en un president de la Generalitat que proclama la República Catalana, no pensem només en l'avi Macià, sinó també en Pau Claris.
Fins a aquest punt, què passa perquè hi hagi aquesta partició de Catalunya?
Bé, doncs la guerra es va allargar durant molts anys, va ser una guerra amb un patiment molt gran de la població catalana. Realment, poc consol van trobar de tirar-se els braços dels francesos, perquè les coses van continuar, si fa no fa, igual de malament que amb els castellans, és a dir, no van trobar un remei massa bo. La guerra va anar avançant, va anar paral·lela la Guerra dels Segadors al que deia abans, aquesta guerra europea, que és la Guerra dels 30 anys, i finalment va arribar el moment de la pau. El moment de la pau, que va ser la Guerra dels 30 anys, es va signar la pau abans, la Guerra dels Segadors es va signar el 7 de novembre de l'any 1659, el lloc va ser l'illa dels Faisans, al Bidasoa, una illa al mig del Bidasoa, al País Basc, i allà és on es va segellar aquest tractat dels Pirineus. Aquest tractat segellava la pau entre Espanya i França i també concertava el futur matrimoni entre el príncep Lluís, el fill de Lluís XIII, el futur Lluís XIV, el futur rei sol, el rei potser més important de la història d'Europa, amb la infanta Maria Teresa, que era filla de Felip IV. Però atenció, perquè eren cosins germans, tant per part de pare com per part de mare.
Ai,
o sigui, aquí la consanguinitat anava a tot drap, eh? O sigui, era una cosa, allò, era habitual amb les monarquies, que totes aquestes relacions de parentiu...
Tan endogàmiques.
Molt entre els Habsburg, també entre els Borbons, i aquí, home, per part de pare i per part de mare. O sigui, tela. A més, doncs, què va fer aquest tractat dels Pirineus? Doncs, una vegada més, la garanta unificada d'un tractat internacional va ser Catalunya. Passaria anys després amb la Guerra de Successió, però ja passa aquí amb la Guerra dels Segadors. Espanya va renunciar als territoris situats més amunt dels Pirineus, com deia abans, el comtat de Rosselló, que incloia, lògicament, el Rosselló, el Capcí, el Vallespí, el Conflent, i la meitat de la Cerdanya. Les institucions catalanes no van poder dir res, o sigui, es va produir la partició amb un pacte entre Madrid i París, i jo el que sempre em pregunto és per què quan Espanya reclama Gibraltar no reclama la Catalunya Nord, perquè és fruit d'un pacte igualment.
Quines preguntes a fer-te?
Un és el tractat dels Pirineus, l'altre és el tractat d'Utrecht, però és un pacte. Però és curiós que Gibraltar sí, la Catalunya Nord
no. Perquè potser consideren que és més estratègic Gibraltar.
Sí, segurament més molest, pot provocar més molestis la Catalunya Nord, no? El cert és que les institucions de la Catalunya Nord, després de passar a mans de França, van ser abolides, i l'any 1700 la llengua catalana va ser prohibida per Lluís XIV, cosa que, sens dubte, segurament hauria aixecat grans aplaudiments de Manuel Valls si hagués pogut viure en aquella època. Però aquest tractat dels Pirineus, tot i la desgràcia, tot el que va comportar, també té coses divertides.
Coses divertides, has dit?
Sí, té coses divertides, com per exemple, no sé si t'has parat a pensar mai com és que la vila de Llívia, una vila preciosa, a la Cerdanya, que està situada uns quilòmetres endins del territori sota administració francesa, perquè pertany a l'estat espanyol. És molt estrany. És una illa dins de territori de l'estat francès. És un caprici d'aquest tractat dels Pirineus, precisament. Resulta que durant les negociacions per establir les noves fronteres, els habitants de Llívia es guanyaven un as a la màniga. I l'as a la màniga que van utilitzar els negociadors de la banda espanyola és que l'emperador Carles V, o Carles I, havia donat el títol de vila a Llívia. I al tractat dels Pirineus es deia que passarien a mans franceses tots els pobles o village. I els de Llívia van dir, nosaltres no som ni un poble ni un village, nosaltres som una vila. Per tant, per aquesta cosa, Llívia es va quedar sota l'administració espanyola. Sigui com sigui, és allò, no? Va colar, podríem dir, i a diferència dels altres village i pobles de la vora, doncs no va passar a mans franceses. Des de llavors, Llívia s'ha convertit en el que avui es coneix com un enclavament internacional, n'hi ha 3 o 4 més a Europa, cosa que li permet estar unit a la Baixa Cerdanya, a la resta del territori sota administració espanyola, per una carretera neutral.
Déu-n'hi-do.
Tela.
Sí, que curiós. Vinga, va, són les 11 i, mira, 53 minuts. Fins aquí aquest resum de la Guerra dels Segadors i del Tractat dels Pirineus. Per tant, ha arribat el moment de jugar, ara. Tot el que ens ha explicat en Jordi Creus és veritat o no? Anem a concretar-ho amb una pregunta. És veritat que el president de la Generalitat, Pau Claris, va morir enverinat amb aigua tofana? Aquest és el mètode que haurien fet servir. Truqueu-nos al 93-201-7474. És veritat o és mentida que el president Pau Claris va morir enverinat? Ara ho resolem.
El matí de Catalunya Ràdio.
És veritat o és mentida que el president de la Generalitat, Pau Claris, va morir enverinat? Jordi Creus?
Doncs és veritat, és veritat. És veritat, si fem cas del document que un historiador de Perpinyà, el Joan Peitaví, va localitzar a l'arxiu del Ministeri d'Afers Exteriors francès a París. Es tracta d'una carta que el mariscal francès Roger de Bossost va enviar al negociador francès Bernard Duplessis Besançon, que era un delegat del cardenal Richelieu. I amb aquesta carta, que és una carta molt interessant, Roger de Bossost comunica textualment que Pau Claris ha estat enverinat, que se'l considera mort i que això és una cosa nefasta. I també li diu, més endavant, que sens dubte això us farà tornar a Barcelona amb rapidesa. Per tant, si fem cas d'això, és veritat. Però també és veritat si fem cas al que diu la persona que segurament sap més a Catalunya sobre aquesta època, sobre aquest període, que és el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Antoni Simón, que creu que Claris va ser víctima d'un més que probable assassinat polític ordit per la Cort de Madrid.
Déu-n'hi-do. Doncs saps qui l'ha encertat?
Qui l'ha encertat?
L'Oriol, de Sant Quirze de Besora. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona, com ho has sabut, això?
Doncs just perquè ja ho he llegit en el Sapiens quan es va publicar.
Molt bé, doncs veus, s'ha de llegir el Sapiens i llavors pots guanyar premis.
Un oient avantatjat. Doncs apa, la subscripció d'un any és per tu. Enhorabona.
Moltes gràcies. Merci.
Gràcies, Oriol. Adéu, bon dia. Deixa'm saludar també el Quico, que avui no el tenim, com has pogut comprovar, aquí presencialment, però tenim el telèfon. Quico, com estàs, Quico Sallés?
Molt bon dia, què tal?
Molt bé.
A l'Audiència Nacional, ara, a la sala de cafès.
Escolta.
He sortit de sala un momentet, aquí, la sala 13.
Això t'anava a dir, t'hem fet sortir de la sala.
Sí, bueno, però els estic sentint igualment, eh? És que ara és el torn dels policies. Ara comença una miqueta el meollo de com ha anat tota la investigació, tot el cor dels instructors de la Comissaria General d'Informació, els experts d'anàlisi d'exterior, que en diuen. I ara comencen una mica a relatar com van començar aquesta instrucció, com van ser les primeres perquisicions, com es va anar desenvolupant tota la investigació. Ara comença una miqueta tota la qüestió més tècnica perquè es pugui una mica escatir com es va crear aquesta cèl·lula, que pretenien i quina era la seva intenció.
Més enllà de seguir el judici, que ho fas molt bé i després ho expliques de forma brillant al Montbocat. Quico, segur que aprofites també per recollir alguna pista, algun serrell per estirar, algun fil per estirar, i després ens expliques aquí la setmana vinent. Què estàs perseguint avui per aquí? Ens pots donar alguna pista?
Mira, estic perseguint dues coses. Estic perseguint una cosa. Vull aviam si puc colar-me el que és el Museu de l'Audiovisió Azul. Això per una banda.
Ostres.
I segona, vull anar a veure una cosa a Madrid, aviam si tinc sort, i encara hi és, i encara puc parlar amb el seu protagonista, però és una sorpresa que guardo per portar-te a l'equip.
Oh, que bé.
Esperarem aquí ansiosos, eh?
Sí.
Una cosa que jo crec que pot ser molt divertida i bastant distreta.
No, home, no, si ve de la teva mà, segur que sí. Doncs apa, tens feina, Quico?
I moltíssima.
Vinga, moltes gràcies, una abraçada.
Feu bondat, igualment.
Sí. Adéu. Doncs apa, haurem d'esperar la setmana vinent a veure quina en porta de cap el Quico Sallés.
Sí, això que he dit del Museu de la Divina Azul pinta bé també, eh?
Sí, interessant. Sí, sí. Jordi, moltes gràcies.
Encantat de venir.
Fins la setmana vinent, que tindrem una altra lliçó d'història de la mà del Jordi Creus.